De far a far, es magazín des matí de Ràdio Illa. De 8 a 12 i de 3 a 7.
9 i 15, 4 i 15. L'Institut de Ciències del Patrimoni i el Consell Insular de Formentera impulsen una nova campanya d'investigació arqueològica, i ja en van 9, al jaciment d'Escap de Barberia 2, en què hi participa un any més el doctor en arqueologia Pau Sureda. Molt bon dia, Pau, i benvingut a Ràdio Illa.
Bon dia, Pepo.
A veure, quin és l'objectiu d'enguany?
Doncs els objectius venen sent similars durant els darrers 9 anys, que és aprofundir en el coneixement de les societats prehistòriques de Formentera. La ciència, l'arqueologia és, diguem, de cocció lenta. Nosaltres excavem durant uns pocs dies a l'any, però després seguim investigant durant aquests materials durant la resta de l'any. Per tant, de les evidències que traiem durant la campanya arqueològica n'obtenem coneixement a poc al llarg de l'any amb datacions de carboni 14, amb ADN i altres informacions que ens permeten, com deia, aprofundir en com vivia la gent, com s'enterrava i, en definitiva, conèixer com era la vida dels formenterers de fa 4.000 anys.
Posa'ns algun exemple, va, per exemple, algun dels materials que haguéssiu, diguem-ne, recuperat durant la campanya de l'any passat, del 2020, que vau presentar més en aquella conferència tan polida que vau fer al Centre d'Esports Nàutics. Com hi heu treballat al llarg de tot l'any?
Doncs mira, per exemple, en el cas de les troballes que vam fer l'any passat, que van ser sobretot de la cova 127, recordareu...
A la Mola.
Exacte, a la Mola. Recordareu que, tal volta dels darrers anys, han anat sortint evidències de restes humanes, que havíem dit que en primera instància pensàvem que eren d'un individu, llavors van ser dos, i finalment hem vist que hi havia fins a tres individus.
Una dona, un adolescent, no?
I un altre per determinar, encara en fase d'estudi. De fet, encara ara estem acabant d'excavar la cova 127. Però, per exemple, durant el darrer any doncs, hem pogut datar aquest tercer individu. Sabem que és més o menys contemporani, tot i que una miqueta més antic, però al voltant del 1800 abans de Crist, que els altres dos que hi teníem, i també hem pogut aprofundir en algunes de les patologies que havíem documentat in situ durant la campanya. Recordareu potser que hi havia una dent que tenia una perla dental,
sí?
que el meu col·lega, el doctor Héctor Camarós, va portar al dentista fins i tot. Aleshores s'han estat aprofundint en aquests detalls que si bé podem identificar a primera vista durant la campanya, és després al laboratori quan els caracteritzem i n'obtenem informació més rellevant.
Clar, sabent quina patologia, en aquest cas de la dent, podia tenir, també podíem imaginar-nos quin tipus de vida tenia aquell individu.
Sí, està clar. És a dir, excavem restes funeràries, esquelets, ossos humans, no només ens informa de les pràctiques, diguem, rituals de les societats prehistòriques, sinó també de la pròpia vida de les persones que allí van ser enterrades. En aquest cas, el cas de la cova 127, la dona que havíem identificat, que tenia uns 25-30 anys, havíem vist que tenia una sèrie de patologies molt vinculades a com era la vida a la prehistòria. Per exemple, tenia fractures en algunes de les falanges, que ens parla potser del treball de molta del gra. Tenia també una exostosi a la columna, a les vèrtebres, un recreixement d'ossi, que ens parla també de que els treballs eren segurament molt que castigaven molt el físic de l'esquena.
Havien d'estar ajupits,
segurament,
molts de pesos,
amb càrregues importants, etc. Que això per una persona de 25-30 anys avui en dia és gairebé impensable. Vull dir, ens aporten moltíssima informació de com eren les condicions de vida a la prehistòria.
Clar, aquesta persona sobre la vintena, trentena d'anys, representa que és l'adulta, no?, que hi ha enterrada allà a la cova 127.
Sí, efectivament.
Clar, en aquella època l'esperança de vida que anava molt més enllà d'això?
És complicat. És a dir, hi ha societats que sí, que van una mica més enllà, pel voltant dels 40-45, hi ha individus que poden arribar a edats més longeves, però el que era, diguem, molt definitori d'aquestes societats, sobretot era l'alta mortandat infantil, que
clar,
potser estava al voltant del 50% o fins i tot superior.
Més de, o sigui, un de cada dos infants moria abans
no,
de...
No, potser aquí a Formentera, perquè no tenim encara dades
sí,
molt,
sí.
moltes dades al voltant d'aquesta qüestió, però sí, en general, a la prehistòria europea, la mortandat infantil, tant de neonats com dels primers 5 anys de vida, era altíssima.
A veure, anem a situar-nos. Estem parlant de fa uns 4.000 anys, més o menys, a Formentera?
Sí, fa entre 4.000 i 3.000 anys, és el període que anomenem Edat del Bronze, i és el que estudiem tant al Cap de Barberia 2 com a la Cova 127.
El Cap de Barberia 2 és el jaciment que trobareu doncs, anant cap al far a mà esquerra.
Sí.
Què sabem d'aquell jaciment? Allà vivien. Què sabem al respecte de les persones, d'aquells formenterers de fa gairebé 4.000 anys? No? O sigui, quanta gent hi podia viure allà, al jaciment del Cap de Barberia 2? D'on se suposa que venien? Què menjaven? Eren bel·licosos?
Cap de Barberia, no només Cap de Barberia 2, sinó el Cap de Barberia és la zona on documentem més jaciments d'hàbitat de tota l'illa de Formentera i també de les Pitiuses. Hi han fins a 21 restes de poblats, habitacions, concentrades en aquest espai. Per tant, pensam que allà on era on es desenvolupaven les pràctiques quotidianes, domèstiques, etc. És a dir, on vivia la gent. I Cap de Barberia 2 és el millor investigat d'aquests 21 poblats. Per tant, és una petita representació de tot el que estava succeint enllà. No obstant, hem pogut caracteritzar molt bé com era la vida a la prehistòria. Allà, a Cap de Barberia 2, hi ha una sèrie d'habitacions que nosaltres anomenem naviformes, que és on la gent vivia, on la gent descansava, on la gent cuinava. I doncs, al llarg d'aquests 9 anys hem pogut, per exemple, trobar diverses llars de foc, diverses estructures dins d'aquestes habitacions que ens informen de com tenien lloc aquestes feines. Sabem, per exemple, doncs, que allà hi molien el gra, que aquest gra, per exemple, era diferent del que tenien altres illes de les Balears, perquè hem trobat evidències de mill i de panís.
De fa 4.000 anys.
Sí, sí.
Hi
ha un estudi que fa una companya nostra de la Universitat de Barcelona, que són els estudis de midons i fitòlits, que són restes fossilitzades que es queden als molins. I un estudi molt detallat d'aquestes evidències permet dir quin tipus de cereal s'estava processant amb aquests molins. Hem trobat, lògicament, blat, hem trobat civada, però la diferència que fa de Formentera un lloc especial és això que us deia dels mills i els panissos, que és un cereal més resistent a la sequera i als sols àcids o salins que trobam aquí a Formentera, i que ens parla també de la capacitat d'adaptació que tenien aquestes societats prehistòriques a l'entorn al qual habitaven.
A part de cereal, menjaven carn o peix?
Sí, hem trobat evidències de fauna domèstica, trobam ovella i cabra, també algun boví, alguna vaca i porc.
Ah, sí?
També. Sí, sí.
Vaques a la
vaques
història?
A Formentera, sí, sí. Fa temps que no se'n veuen, però n'hi havia a la prehistòria. I també una de les evidències principals que trobam a Cap de Barberia són les petxines o les restes que anomenem de malacofauna. Sabem que aquesta gent feia una explotació certament intensiva dels recursos marins, sobretot per les petxines, que es preserven molt millor, però també del peix. Triant molt fi, hem documentat evidències de peix, també. I també tenim un ham metàl·lic, el qual ens informa doncs, de les pràctiques que tenien aquesta gent a l'hora de pescar, de recollir petxines, cornets, etc., del substrat rocallós i bé, sabem que era una base important de la seva alimentació, sens dubte.
Navegaven o pescaven des de la roca, diguem-ne?
Això ja és més complicat, Pep.
Complicat.
És a dir, sabem que trobam les evidències, sabem que ho recollien, ara com ho feien, si no tenim una evidència directa, podem especular, lògicament. Si varen venir a poblar l'illa, segurament eren gent que coneixia, que navegava, que tenia un cert coneixement de les tècniques de navegació. Ara, si feien arts menors, arts majors, això ja és... Són...
D'on se suposa que venien, que van venir aquests pobladors?
És un dels grans temes de la prehistòria balear, no només de Formentera. Si ve treballant des de molts punts de vista, l'ADN està obrint moltes portes en aquesta pregunta. I a hores d'ara, la hipòtesi més plausible parla de la zona del sud de França, nord de Catalunya. al voltant de sí, la zona del Languedoc, Girona, etc. Aquesta proposta actualment es sustenta en el que anomenem analogies tipològiques, és a dir, la gent que vivia en aquesta zona del sud de França, al nord de Catalunya, tenia una sèrie de cases, una sèrie d'objectes que són similars a les que trobem a les primeres societats que colonitzen les Illes Balears. Però encara no tenim, diguem, la connexió directa. Ens faltaria potser doncs, trobar algun individu i que l'ADN ens mostrés clarament que hi ha una afinitat genètica entre uns i els altres, però encara no estem en aquest pas.
El que sí que apareix és que els habitants prehistòrics de les Balears eren, diguem-ne, del mateix grup, diguem-ne, Menorca, Mallorca, Eivissa i Formentera?
Ha quedat relativament provat que hi ha una primera onada de colonització que seria la mateixa per totes les illes, que seria al voltant de fa uns 4.200, 4.300 anys. No obstant, el que passa després d'això segurament ja és diferent a cadascuna de les illes. Tal volta, les Pitiuses varen tenir més influències de poblacions del llevant de la península i tal volta aquestes foren diferents de les de Mallorca i Menorca. Estem parlant de resultats que no tenen ni 5 anys. Això canvia també cada vegada que es publica un nou estudi amb noves evidències. És un camp molt dinàmic i que realment està revolucionant l'arqueologia prehistòrica.
Sempre parlam, quan parlam d'arqueologia, i ve el doctor Camarós o ve el doctor Sureda, de tres espais, sobretot a Formentera, no? Can Acosta, la cova 127 i els jaciments d'Escap de Barberia. Mm-hmm. Quina relació tenien entre ells? Eren coetanis? Van existir al mateix moment?
Sí, Can Acosta, que és segurament el més emblemàtic perquè és el que fa més temps que s'ha investigat, el tenim ara mateix datat entre l'any 2000 i el 1600 abans de Crist. A Cap de Barberia seria més o menys coetani a la part final de Can Acosta. És a dir, els jaciments del Cap de Barberia començarien al voltant del 1700 i estarien habitats fins pràcticament al canvi de mil·lenni, l'any 900 abans de Crist. Mm. I en canvi la cova 127 seria coetani a la primera part de Can Acosta. Cova 127 ho tenim datat al 1800, tal volta 1900, un dels individus, per tant seria coetani a la primera part de Can Acosta.
I se suposa que les persones que vivien a Escap eren enterrades, no sé si a la cova 127 o a Can Acosta?
És complicat. No podem dir directament, no podem afirmar-ho tal qual. El que sí sabem és que el que ha posat de manifest la cova 127 és que les pràctiques funeràries de Formentera, de la Formentera prehistòrica, eren diverses. No només existia Can Acosta, sinó que segurament hi havia un ventall més ampli d'espais on es durien a terme aquestes pràctiques funeràries. Podem suposar que si les comunitats de Cap de Barberia tenien algun espai proper on desenvolupar aquestes pràctiques, ho fessin, però de moment no tenim cap evidència que ens permeti afirmar-ho amb rotundedat.
Tenim alguna novetat respecte a la campanya d'aquest 2021?
Hi ha diverses novetats. Nosaltres el que volem posar de manifest, sobretot aquesta campanya Cap de Barberia, ja també ho venim fent els darrers anys, és que venim treballant en un projecte de musealització. Tot aquell coneixement que venim, pues, que hem discutit amb tu tantes vegades o que surt a vegades en premsa o el que sigui, o que nosaltres mateixos divulguem també a la comunitat científica, volem posar-lo a disposició de la comunitat de Formentera amb un museu a l'aire lliure. És a dir, que totes les estructures que molts coneixeu, que ens heu vingut a visitar i que heu vist a Cap de Barberia, doncs estiguin perfectament explicades, amb una senyalètica, amb un...
Uns panells,
amb
o...?
Amb uns panells, amb un circuitet que seguia al llarg del jaciment, amb molt bones imatges, amb recursos tal volta de QR que et permeti ampliar la informació, amb representacions 3D que puguis entrar amb el mòbil i veure-les, vull dir, un recorregut de museu a l'aire lliure amb tota una infografia del segle XXI.
Clar.
Això és amb el que venim treballant, és el que s'ha signat ara fa poques setmanes amb el Consell de Formentera, un conveni que permeti doncs, tenir aquest recurs a disposició de la societat formenterera en el curt termini, i és l'objectiu principal, diguem, de la campanya Cap de Barberia en aquests moments, més enllà de tota la part científica, que lògicament pues, segueix el seu curs de manera paral·lela.
O sigui, la museïtzació del jaciment, diguem-ne, més treballat que tenim a Formentera dins de Cap de Barberia.
Exactament, exactament. Això seria un dels nostres objectius durant el proper any i mig.
Bé, i això passaria també per reformular o llevar directament la tanca que envolta el recurs?
Pensam que és possible. Pensam que és possible que llevant la tanca hi hagi un... Llevant la tanca i introduint un circuit tancat, o més o menys flexible, que permeti conduir les visites per zones especialment habilitades, sense que la gent comenci a pujar dalt dels murs, a saltar i a fer un pot de desastre, pensant que és possible. Lògicament dependrà de la cura que entengui la societat que visiti el jaciment. Pot ser arriscat en primera instància, però funciona relativament bé en altres indrets de Mallorca, de Menorca. Hi ha jaciments que es poden visitar que han estat també musealitzats. I també, aviam, ens podem equivocar. Si veiem que no funciona, doncs es pot tornar a tancar.
Yeah.
Esperem que no sigui el cas.
Yeah. I, per cert, respecte a les investigacions d'aquest any, abans em deia, sí, alguna novetat hem tingut, no sé si ens ho vols avançar.
Bé, demà, jo us convidaria que vinguéssiu demà, clar. És que si us ho explico tot avui potser ja no té tanta gràcia, però sí, venim també, com sabeu, prospectant, que és una feina que consisteix en buscar nous jaciments a la zona de la Mola, i tenim, bueno, hem visitat diverses coves, algunes tenen un cert potencial, però les principals novetats que tenim a nivell científic venen sobretot dels estudis que estan fent al laboratori. És a dir, no hi ha una gran troballa que puguem anunciar així de moment, sinó que venen sobretot de les feines que fem al llarg de l'any, i és un poc el que us volem explicar demà a la presentació final de campanya que venim fent sempre que el Covid ens ha deixat, que serà a les 7 a la sala d'actes de l'Ajuntament Vell, no sé si ho dic bé.
A les 7 de la tarda a la sala de plens d'abans, diguem-ne, o sigui, a la seu principal del Consell Insular de Formentera. Demà a les 7 de la tarda, presentació d'aquests resultats de la novena campanya arqueològica del projecte Arqueobarbària, que es porta a terme al jaciment d'Escat d'Arbaria 2 i també a la cova 127 de la Mola. Per cert, guanyareu la beca d'investigació del Consell 2020 amb el projecte titulat Paleo Formentera, història del paisatge i gestió dels recursos vegetals per part dels primers pobladors de Formentera. L'heu finalitzat?
Gairebé. Vàrem fer Bé, així una mica recapitulant, és un projecte que també forma part de les línies d'investigació que tots coneixeu que venim desenvolupant, que és conèixer la prehistòria de Formentera i el medi en el qual vivien, que és aquesta part del medi la que volem aprofundir amb el projecte Paleo Formentera. Recordem que consistia en dos sondejos a l'Estany Pudent i a l'Estany d'Espeix per conèixer més o aprofundir en les dinàmiques vegetals, les dinàmiques climàtiques, per exemple, saber quin tipus de vegetació hi havia al voltant, la dinàmica dels propis estanys també, si eren aigua salina, si eren aigua dolça, si existien o no existien. Entendre també, per exemple, si hi havia grans afluències de pols saharià, aquest tipus de dinàmiques una mica més a escala regional o a escala del Mediterrani, que ens aporten també molta informació a com eren les condicions de vida, si eren més humides, més seques, etc. Per saber exactament, per posar més en context el que trobem als jaciments prehistòrics. Vàrem fer aquests sondejos el mes d'abril d'enguany, i ara mateix tenim els especialistes en pol·len, carbons, llavors i aquests aspectes treballant sobre aquests sondejos. Vàrem poder datar-los, i les seqüències que vàrem treure de sediment, que és el que sondegem, hem arribat fins a gairebé 5.000 anys.
5.000 anys enrere, o sigui, estem parlant del 3.000 abans de Crist.
Sí. Potser una mica més i tot, eh? Em pareix que l'estany d'Espeix va arribar una miqueta més enllà.
Recordem que els primers vestigis de presència humana a Formentera, de quan és?
Del 2300 abans de Crist.
D'acord. O sigui, aniríem abans i tot abans, els primers vestigis humans.
Que és humans. Molt important saber exactament com era l'illa abans de que els humans comencéssim a transformar el medi i adaptar-lo a les nostres necessitats.
Perquè se suposa que abans del 2300 abans de Crist no hi havia presència humana.
De moment no la tenim documentada, per tant hem de suposar que no.
Déu-n'hi-do. Per cert, el doctor Sureda doncs, té obertes diverses línies d'investigació. Una d'elles ens porta a Mallorca, on s'ha descobert a Puigpunyent una espasa de l'època de l'edat de bronze.
Sí, bé, entre les meves línies d'investigació també hi ha l'arqueometal·lúrgia o l'estudi dels metalls de la prehistòria. I bé, en aquest cas va ser una troballa doncs, completament inesperada, doncs en el context d'unes tasques d'adequació d'un talaiot que està enmig d'una urbanització allà a Puigpunyent, que quedava un petit paquet de sediment per excavar des de les excavacions que s'havien fet en aquest indret en els anys 50. Doncs quan es varen fer aquestes tasques va aparèixer una espasa d'època talaiòtica o del bronze final de fa aproximadament uns 3.000 anys. Perfectament conservada. Si feu una cerca així ràpida a Google, veureu fotos de l'espasa, que és realment impressionant. Estava xapada per la meitat en dues peces, però sí, perfectament conservada. I ens va permetre doncs, fer un estudi, com no s'havia fet abans, d'un objecte d'aquestes característiques.
Era de què era?
Era una espasa de bronze, de l'aleació de coure i estany. Tenia perfectament preservat l'amanegament, la varen portar a l'hospital Sonllats a fer-li una radiografia, també a veure si podíem conèixer ben bé com havia estat ensamblada, com havia estat construïda, i varen també fer-li proves de composició química per veure quin tipus de metall havia format cadascuna de les parts de l'espasa, i una sèrie d'anàlisis per a conèixer com era la seva tecnologia.
Una espasa també, entenem que era una espasa per, doncs bé, per defensar-se o per atacar, no una eina, diguem-ne, de treball. Eren bel·licosos en aquella època, i deixi'm tornar a Formentera una altra vegada. Mm-hmm. En aquesta època que estem parlant, de fa gairebé uns 4.000 anys, eren gent, diguem-ne, conflictiva o no?
Aviam, l'edat del bronze és un moment molt important de l'evolució de les societats humanes. És el moment on potser es generalitza i s'institucionalitza la violència. És a dir, on en alguns indrets, per exemple, de la península, hi ha un grup de gent que mitjançant el monopoli de la violència doncs, somet a altra gent. Això alguns investigadors ho vinculen amb l'origen dels estats, tal com els coneixem també avui en dia. Per tant, és un moment molt transcendental de l'evolució humana. Als Balears no hem trobat evidències directes de violència, pensant pel que veiem als assentaments, pensant que vivien de manera més o menys col·laborativa i pacífica. No obstant, s'ha de veure o s'ha d'entendre que qualsevol de les eines de les que disposaven podia ser també emprada com a arma. I arriba un moment, també a finals de l'edat del bronze, on les armes també prenen un altre simbolisme. És a dir, que el fet de portar-la ja era també t'atorgava un cert estatus. I és en aquesta línia en la que interpretem més l'espasa de Puigpunyent. Mm. Pensam que no va ser treballada per ser emprada directament com a arma, tot i que evidentment punxaria i t'hi podries tallar, però no va ser endurida al màxim de la seva capacitat, no va ser esmolada d'una manera intensa, no va ser utilitzada mai en combat. Hi ha una sèrie d'elements que ens permeten interpretar-la més com un element,
un símbol,
un objecte emblemàtic, un símbol de comunitat, quelcom així, més que no una arma plenament funcional.
Doncs demà, a les 7 de la tarda, a la seu principal del Consell Insular, a l'antiga sala de plens, doncs en Pau Sureda, el doctor Edgar Camarós, doncs, explicaran les conclusions d'aquesta novena campanya Arqueobarbaria. Moltíssimes gràcies al doctor en arqueologia Pau Sureda per venir una vegada més a Ràdio Illa. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies, Pepo.